És l'alternativa final. Que...
11 en punt de la nit, Gerard Ballera, bona nit.
Bona nit, com esteu?
És l'hora del tu diràs.
Sí. No sé per què dieu que no vull la pròrroga, si a mi m'encanta l'esport en directe, el tu diràs.
Pel timing del programa, que te'l fa una mica, no?
Sí, sí. El que passa que 180 minuts sense fer un gol, jo
seria un càstig, no?
Jo instal·laria
que no pugi cap dels dos.
Jo instal·laria una norma de que lliga de 19. L'any que ve, lliga de 19, un descansa i cap dels dos equips hauria de pujar, perquè l'espectacle està sent bé, defensivament sí, pots dir que estan bé els dos equips, però...
Seria lliga de 23 a segona, eh?
També. Va, a l'anglesa són de 24. Estarem pendents, d'aquest Llevant a l'Alavés, Xavi, però no, diguéssim que no ens quedarem a la pròrroga, perquè si no se'ns faria mitjanit.
Oh, Molló i Solsona, es
queden aquí, no? Es queden per si hi ha algun gol... Si salta la sorpresa i algun gol de Llevant o a la vez.
Acabarà 3-4 el partit.
Doncs tot teu, Ballera.
Doncs, Super torna demà a les 4, que demà tenim el Madrid-Barça, Barça-Madrid, al Palau Blaugrana, a 6:45, un partidàs.
Això mateix. Passa un minutet de les 11, pendents d'aquest Llevant 0 a la vez 0. Si això continués així, pujaria al Llevant, al final de la pròrroga, a primera divisió. Foli, Bontí.
Amb Gerard Ballet.
Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dissabte 17 de juny de 2023, un dissabte de sorpreses, no només en el terreny polític, sinó també en l'esportiu, amb l'eliminació del Barça d'en Vol contra el Magdeburg a les semifinals de la Champions, i de manera cruel, a més, a la tanda de penals. És veritat que en una Final Four pot passar de tot. És veritat també que en aquests formats només un partit les forces s'igualen, però també ho és que el Barça era el gran favorit per aixecar la Champions, igual que en els dos últims anys quan la va guanyar. Malgrat tot, una veu del vestidor important com Ludovic Fàbregas, en declaracions a RAC1, ha posat en valor la trajectòria d'un equip que venia de guanyar dues Champions seguides.
Hem fet una feina increïble durant tot l'any i des dels anys anteriors, i crec que la feina està ben feta, no? I avui perdim a la tenda de penaltis i és molt dur, però el treball, l'esforç, el compromís, crec que aquest equip ho ha dado tot fins al final.
Hi ha hagut, per cert, polèmica amb l'arbitratge. De seguida anem cap a Alemanya per saber les sensacions de l'expedició del Barça i escoltar totes les reaccions. La final demà a les 6 de la tarda, Magdeburg-Kielce, el Kielce que ha eliminat el Paris Saint-Germain a la segona semifinal. Ha guanyat, de fet, per 24-25. Hi ha un 4:15 de la tarda, és a dir, abans de la final, el partit que no vol jugar mai ningú, el partit pel tercer i quart lloc entre els francesos i el Barça. No tot són males notícies pel Barça. El Barça de futbol sala ha fet la feina aquesta tarda, ha complert les expectatives i ha guanyat el primer partit de la final contra el Jaén, de la final de la Lliga. Ho ha fet, això sí, suant, patint per 3-2 al Palau Blaugrana. El segon partit, dilluns, a les 8 del vespre, també al Palau. Més a prop, per tant, encara però queda molta feina per fer, el 6-6 de Lligues del Barça aquesta temporada. Si no em dius el contrari, Molló, és que de moment en aquesta pròrroga al Ciutat de València no hi ha gols.
No et dic el contrari, ha tingut una falta lateral al Llevant que penjava Pepelu, cap problema per l'Alavés. 5 de la primera part de la pròrroga, Llevant 0, la B 0.
També s'ha disputat avui l'anada d'una de les finals per l'ascens a segona. Real Madrid-Castilla 1, Aldenc 1. La tornada al cap de setmana que ve. Per cert que l'Espanyol està pendent del que passi en aquesta eliminatòria perquè podria aconseguir un parell de jugadors cedits del filial del Madrid. d'alguna manera la contraprestació per l'operació Joselu, per bé que són operacions independents. Joselu se n'anirà cedit al Madrid, al primer equip del Madrid. Els blancs pagaran una petita quantitat i tindran una opció de compra per menys de 3 milions d'euros. S'hauria de fer tot plegat oficial a principis de la setmana que ve. I encara en joc a aquesta hora, quan passen 5 minuts de les 11 de la nit, un amistós del Brasil a l'estadi de l'Espanyol, el que ara se li ha de dir State Front Stadium. És un Brasil-Guinea marcat per la campanya contra el racisme de la Confederació Brasilera. Ja tenim en Pau Bonastre. Hola, Pau, bona nit.
Hola, bona nit, Gerard.
Primer de tot, minut i resultat d'aquest partit.
Doncs ara arribem al minut 69 aquí a Cornellà del Prat. De moment guanya Brasil en aquest amistós contra Guinea per 3-1. Ha marcat Joelinton i Rodrigo a la primera meitat. Ha retallat distàncies pel conjunt africà Guirassy abans del descans. I ja en el segon temps ha marcat Militao, jugador del Madrid, per fer aquest 3-1. De moment, com dèiem, aquest marcador a falta de 20 minuts pel final.
En un partit en el qual hem de lamentar una altra vegada, suposadament, un episodi racista. Fins i tot avui, en aquest partit, que de fet tenia tots els actes preparats de la lluita contra el racisme, en què el Brasil ha jugat, de fet, la primera meitat amb una samarreta negra com a protesta per aquest sentit, fins i tot avui, Pau, hi ha hagut un episodi racista, suposadament. Què ha passat, exactament?
Sí, ara ho deies, aquest és un partit que s'aprofita doncs, per fer tot un seguit de reivindicacions contra el racisme. Ho hem vist al llarg de l'enfrontament, tant abans de començar com durant el partit. Però hi ha un mitjà brasiler, que és G Globo, que ha fet, doncs, ha publicat que hi ha hagut un incident en els accessos de l'estadi d'aquest Stage Front Stadium d'un assessor i amic de Vinícius, Felipe Silva, que quan es disposava a entrar en aquest camp de l'Espanyol, un membre de l'empresa de seguretat,
sí,
el que literalment li ha dit aquesta... S'ha tret un plàtan de la butxaca i li ha dit mà amunt, aquesta és la meva pistola per tu. Això, segons explica G Globo, que ha publicat un vídeo on es veu doncs, una discussió entre aquest amic de Vinícius, alguns companys i també amb els membres de seguretat. Hem de dir que l'Espanyol, que és el propietari de l'estadi, no és l'organitzador. De fet, fons del club ens diuen que han parlat amb l'organitzador i aquest amb l'empresa de seguretat. L'empresa de seguretat nega que això hagi succeït, és a dir, que aquest fet que denuncia el mitjà brasiler, segons diuen l'empresa de seguretat, això no ha succeït. I, evidentment, el club blanquiblau també el que diuen és, deixen molt clar que l'organitzador no són ells, sinó que és una empresa i que, evidentment, mostren tolerància zero amb el racisme.
Per tant, hi ha dues versions, una la del amic i assessor personal de Vinícius i l'altra la de l'empresa de seguretat del partit. Evidentment, si la que ha de prevaldre, si la que és veritat és la d'amic i assessor de Vinícius, absolutament condemnable una altra vegada aquest acte racista, suposadament racista, que s'ha viscut en les hores prèvies al partit amistós entre el Brasil i Guinea. Tornem quan acabi aquest amistós, Pau, fins ara.
Molt bé, fins ara.
Per cert, que parlant del Brasil, qui corre per Barcelona és el CEO de l'Atlético Paranaense, Alexandre Matos. És l'equip on juga la jove perla de 18 anys, Vitor Roque, per qui el Barça s'ha interessat. De fet, expliquen els companys de Mundo Deportivo que hi ha hagut reunió avui entre Matos i la direcció esportiva del Barça, juntament també amb el representant, un vell conegut del club blaugrana, com és André Curi. De moment sense fumata blanca, per bé que la voluntat del jugador és vestir de blaugrana. De Vitor Roque, de Dembélé, del mercat del Barça, en parlarem d'aquí una estona en temps de tertúlia amb Xavi Hernández, Marc Carmona i Ferran Correas. Amb ells també comentarem el paper d'Espanya, la selecció espanyola de futbol, que juga demà la final de la Lliga de les Nacions contra Croàcia, a partir de 8:45 del vespre. D'aquí uns minuts, per cert, també, el central del Manchester City, un campió d'Europa, com és Aymeric Laporte, el Tu Diràs. I abans d'entrar en matèria, encara en futbol, avui han imputat el jugador del Sevilla i de l'Argentina, Gonzalo Montiel, per un delicte d'abús sexual. Montiel presumptament va violar una dona l'any 2019 al seu domicili de Buenos Aires. Amb motor, a més, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi d'Alemanya i Marc Márquez ha acabat 11è, Després ho ampliarem amb en Quim Salvador des de Sachsenring. Demà recordo la cursa gran, la cursa llarga a partir de les 2 del migdia. I encara no s'ha acabat la classificació del Gran Premi de Canadà de Fórmula 1. De fet, han passat moltes coses. No sé si tinc l'Álvaro demà per aquí. Hola, Álvaro, bona nit.
Hola, hola, què tal, Gerard? Bona nit.
Què ha passat? A la Q3 també hi ha hagut bandera vermella?
Sí, 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 la segona de la sessió. A la Q1 hem tingut una protagonitzada per l'Alfa Romeo del xinès Wang Yuzhou, i després a la Q3 n'hem tingut una altra protagonitzada pel pilot australià de McLaren, Oscar Piastri. La pista està molt complicada, amb força aigua, ja que s'ha tornat a posar a ploure. L'Australià ha perdut el control del seu monoplaça, ha acabat contra les proteccions, i això ha fet que la sessió doncs hagi estat aturada uns pocs minuts en aquest moment, però torna a estar en marxa i es continua doncs disputant els compassos finals d'aquesta Q3 que decidiran l'ordre de sortida del Gran Premi del Canadà, que es disputarà demà diumenge. De moment, Verstappen és el més ràpid. La realització televisiva ens mostra una sortida de pista al primer revolt del circuit del Ferrari de Carlos Sainz, l'únic Ferrari que queda en aquesta classificació, on recordem on han caigut alguns pilots il·lustres, com Charles Leclerc, com Checo Pérez o com el company d'equip d'Alonso, Lance Stroll. 4 minuts i 4 segons en aquest moment perquè uneixi la bandera quadriculada. Verstappen, de moment, el més ràpid. Hülkenberg, segon. Alonso, tercer. La pista molt complicada i a força aigua. Veurem com evolucionen aquests darrers minuts d'aquesta classificació, certament espectacular.
Gràcies, Álvaro. Doncs tornem quan acabi aquesta Q3 per saber la graella del Gran Premi de Canadà de Fórmula 1. Tot plegat el dia en què Remco Evenepoel ha guanyat en solitari la penúltima etapa de la Volta a Suïssa i ha dedicat la victòria a la memòria de Gino Mader, el corredor suís que va perdre la vida per culpa d'una caiguda precisament en aquesta volta. Passen 11 minuts de les 11 de la nit. Hi ha hagut alguna ocasió important en aquell Llevant 0 a la B0, partit decisiu per veure qui és l'últim equip que puja a la primera divisió?
Sí, una de clara pel Llevant, per Jorge de Frutos, una rematada des de la frontal de l'àrea que ha anat a patar el travesser de la porteria de l'Alavés. A més, s'ha fet un canvi a l'equip de Vitoria. Ha entrat Jason per Tenaglia, canvi lateral dret, més ofensiu Jason, obvi, perquè l'Alavés necessita un gol en 17 minuts, si no, pujarà al Llevant.
Pròrroga al Ciutat de València, i pròrroga i penals avui en l'eliminació, malauradament, del Barça a Colònia a les semifinals de la Champions d'handbol.
Ludovic Fàbregas, al davant Jensen, Ludo, atura Jensen. El Barça acaba aquí el seu camí de la Champions 2022-2023 de la manera més cruel. L'any passat el Barça va tastar la glòria en aquella tanda de penals, sent campió d'Europa per 11a vegada consecutiva.
Així hem viscut a RAC1 l'eliminació del Barça d'handbol a Colònia, una eliminació, com deia la Laia Coll, cruel a la tanda de penals contra el Magdeburg, del penal de Ludo, que va donar l'onzena Copa d'Europa de la secció ara fa un any, aquest penal també de Ludovic Fàbregas, que ha deixat el Barça sense opcions de sumar la tercera Champions consecutiva. Enviada especial de RAC1 a Colònia, Laia Coll, bona nit.
Hola, bona nit.
Derrota cruel, com dèiem, han passat ja unes quantes hores. Tu que has vist l'equip, com està el vestidor, com està el cos tècnic?
Doncs bé, a mesura que van passant les hores, doncs tot es relativitza, però sí que és veritat que l'equip ha acabat molt enfadat amb l'arbitratge. Creuen que els ha perjudicat, sobretot amb la jugada final, al final dels 60 minuts, amb un llançament de Blas Llanes des del centre que talla Baumgart i que podria ser que trepitgi àrea. Per tant, que hagués sigut penal pel Barça, un penal que en cas de transformar-lo l'equip blaugrana hauria donat la victòria a l'equip de Carlos Ortega i hauria evitat la pròrroga. Estan emprenyats per aquesta part, per aquesta acció en concret, però també per l'arbitratge d'avui en general. Però també és veritat que els he vist molt més serens que altres cops. El Barça venia de guanyar les dues últimes edicions de la Champions, arribava a Colònia sense haver perdut cap partit a Europa en tota la temporada, i és cert que al final, i la història ens ha ensenyat això, que quan arribes aquí tot pot passar. Per tant, el Barça no tenia l'exigència aquesta imperiosa de guanyar, que sí que ha tingut en moltes altres temporades, i la sensació general que transmetia l'equip és de la feina feta, de ho hem intentat tot, arribes aquí i sí que és veritat que ha sigut molt cruel aquest final. L'any passat va sortir cara, una tanda de penals és una moneda a l'aire, l'any passat va sortir cara i aquest any ha sortit creu.
I el Magdeburg, una altra vegada el Magdeburg, és la criptonita, és una mica la bèstia negra d'aquest Barça, Laia.
Sí, totalment, perquè el Barça aquesta temporada, dèiem, invictes a Europa, a les competicions espanyoles ho ha guanyat també tot, i només ha perdut contra un equip aquesta temporada, que va ser el Magdeburg. Ha estat el Magdeburg l'únic equip que l'ha guanyat, i dos cops ho ha fet, a la final del Mundial de Clubs, a la Superglobe, que també va ser el Magdeburg, el butxí dels blaugranes, en l'anterior edició, el 2021, va guanyar aquest any també una altra vegada, i ara a la final de la Champions. Et queda una mica també el regust amarg, perquè al final el Barça, la realitat de l'handbol espanyol és així, juga 7 títols al llarg de la temporada, 5 els ha de guanyar, n'hi ha dos que es poden perdre, com són el Mundial de Clubs, la Superglobe i la Champions, i els has acabat perdent els dos, però els has acabat perdent per detalls. Però clar, arriba un punt, no?, que tampoc pots exigir a l'equip que guanyin sempre, que continuïn a guanyar en Champions, perquè realment és molt difícil. El nivell de l'handbol europeu és molt alt, i quan arribes aquí a Colònia va de detalls. I sí que és veritat, doncs, que el Barça avui ha perdut pilotes, que la porteria, dèiem, el Barça té la millor porteria d'Europa, les estadístiques ho diuen, avui la porteria no ha ajudat, en defensa tampoc s'ha ajustat tot el possible, sí que queda, no?, la sensació aquella de potser en un moment s'hagués pogut fer alguna cosa més, però això és esport i el rival també juga, i en aquest cas jo crec que el Magdeburg ha guanyat la partida perquè ha portat el partit en el terreny que ells volien.
I ha estat, anava a dir, més encertat, però menys erràtic a la tanda de penals. De fet, llegia que és la primera vegada que un equip guanya una tanda de penals en una Final Four de la Champions d'handbol amb només dos penals convertits. Aquest ha estat el Magdeburg, però és que el Barça n'ha fallat 4, Laia.
Sí, n'ha fallat 4. Ha estat una tanda de penals realment impròpia d'un equip com el Barça, la millor plantilla, m'atreveria a dir, del món. I després la sensació, parlant als passadissos de l'Anxes Arena, el comentari és que no he vist mai una tanda de penals així. El Barça ha arribat ja amb una sensació diferent a la que va arribar, per exemple, l'any passat, i jo crec que això també influeix a la segona part. El Barça ha sigut millor en la primera meitat, ha anat guanyant de dos, amb un avantatge de dos gols al descans, però la segona part, la sensació que sempre has anat a remolc per forçar la pròrroga, després perquè el Magdeburg ha fet el gol de l'empat als últims instants. Després el Barça, doncs, ha tingut aquesta acció polèmica quan en quedaven 3. A la pròrroga el Barça ha hagut de remuntar dos gols per forçar els penals, i la mentalitat d'un o l'altre era molt diferent, malgrat en aquesta Final Four pels equips i els contextos en què hi arribaven no tenia ningú pressió. El Barça al final l'escut pesa, i sí que es podia dir, per la plantilla que té aquest equip, pels resultats, pel joc de tota la temporada, que era el que potser tenia més pressió. El Magdeburg debutava, per tant, zero pressió per ells, i al final, doncs, s'han acabat imposant. Però realment el Barça ha fallat 4 dels 5 llançaments. 3 han estat, 3 llançaments han estat, dic, ara no em vull equivocar amb els noms, però en tot cas han estat 3 llançaments que han sigut amb bot i que han sortit per dalt. Aleshores costa d'entendre que s'hagin pres aquestes decisions.
Un d'ells ha estat Dica, l'altre Richardson, i l'altre
Bane. Campos Bane. Perquè els jugadors que han transformat, el jugador que ha transformat ha estat Aleix Gómez, i el Ludovic Fàbregas, que ha xutat el cinquè penal, com ho va fer l'any passat a la tanda de penals de la final, en aquest cas l'ha parat Jensen, el porter de Magdeburg.
Dica ha dit alguna cosa de la tanda de penals?
Sí, ha fet autocrítica, dic a Mem, que per cert és dubte pel partit de demà. De fet, ha estat un contratemps important pel Barça, perquè ha tingut una contractura en el bessó de la cama dreta a l'inici de la segona meitat. Això ha fet que pràcticament no pogués jugar, tot i que hi ha hagut algun moment que el Carlos li deia: vine cap aquí, el dic, el dia, i no, jo vull estar a la pista. És un dels jugadors que he vist més posats amb un objectiu molt clar. Allò que dèiem, no?, que a vegades és molt difícil guanyar en el món de l'esport, però el més difícil és tornar a guanyar. I a dir que realment l'he vist molt posat, avui no li han sortit les coses com ell voldria, i a la segona meitat, doncs, ha tingut aquesta lesió en el bessó. Sí que després ha intentat ajudar, però ha sigut una baixa important, perquè pràcticament no ha pogut jugar a la segona meitat i tampoc a la pròrroga. I després, en declaracions a RAC1, doncs, dic que parlava d'aquesta tanda de penals.
Los porteros pararon en momentos importantes, ha habido 3 tiros fuera directo, yo también tiro fuera, pues claro, en ese nivel, pues no, esto no puede perdonar, y solo se llevan la victoria a ellos.
Què més han dit els protagonistes, Laia? El míster, suposo que, vaja, l'hem escoltat al Superesports, també ha parlat, i en la línia, crec que del vestidor, bastant orgullós, no?
Sí, estava fotut Carlos Ortega, però ens ha explicat que el seu missatge a l'equip ha estat de felicitació després del partit.
Tocat, tocat. M'agrada guanyar, però hem perdut. L'única manera que hem de fer, el primer que he fet és felicitar l'equip.
I Ortega, que potser sí que és veritat que ha dit que hauria canviat algunes coses per no exigir tant el Dica o altres jugadors, però que ha confiat en els jugadors que millor han estat durant tota la temporada. Ara en calent tot s'ha de refredar, però Ortega no creu que tingui conseqüències aquesta derrota en el context del club de retallades.
Hem demostrat l'any passat i aquest any que l'equip és compromès, que volem guanyar, que tots som campions. I avui ha sortit, ho dic una altra vegada, ha sortit Cruz, però jo espero que no, espero i desitjo que no.
Creus que tornarem aquí a Colònia ben aviat?
Segur. Lluitarem per això.
Segur, diu Carlos Ortega, l'entrenador del Barça d'handbol. Esperem que sí, evidentment que el Barça hi torni. Encara ens queda un altre protagonista per escoltar del Barça d'handbol. És la conversa que ha mantingut la Laia amb el capità, de fet, del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas. Però quan falten 10 minuts per 11:45 de la nit, he de tancar coses. Per exemple, la Fórmula 1 s'ha acabat la classificació del Gran Premi del Canadà, igual que ho deixàvem, Álvaro.
Sí, en pole position per Max Verstappen, una classificació dificilíssima, marcada per la pluja. La Q ha començat amb pista mullada i amb pneumàtics intermitjos. La Q2 ha començat també amb pneumàtics intermitjos, després la pista s'ha eixugat, els pilots han posat pneumàtics de sec i la pluja ha tornat a fer acte de presència. I la Q3 ha estat una mica bogeria, ha començat amb pneumàtics intermitjos, hem tingut una aturada, una bandera vermella per culpa d'un accident d'Òscar Piastri, i després la pluja s'ha intensificat, el que ha provocat un final anticipat d'aquesta classificació. Era impossible millorar els registres, tothom ha tornat a boxes i Max Verstappen s'ha emportat la pole position, la número 25 de l'holandès a la Fórmula 1, cinquena de la temporada i segona a Canadà. Hülkenberg, segon, ha firmat el seu millor resultat en una classificació des del Gran Premi del Brasil de la temporada 2010, fa 13 anys. Compartiran demà la primera fila de l'engrallat. Des de la segona sortiran dos vells coneguts, Alonso tercer, Lewis Hamilton en la quarta posició, tercera fila per l'altra Mercedes, el de George Russell i l'alpin d'Esteban Ocon, mentre que des de la quarta fila sortiran Lando Norris en la setena plaça i Carlos Sainz en la vuitena. Classificació, com dient, molt complicada, la pluja ha estat protagonista, la pitjor part avui dissabte se l'han emportat Charles Leclerc, que ha estat 11è, Checo Pérez, que ha estat 12è, Lance Stroll en la 13a posició, els grans damnificats de la classificació d'avui, sense problemes per l'idea del Mundial, Max Verstappen, si guanya demà, igualaria les 41 victòries d'Ayrton Senna a la Fórmula 1 en aquest Gran Premi del Canadà, que es disputarà a partir de les 8 del vespre i que anirem seguint a la sintonia de RAC1.
Molt bé, gràcies, Álvaro. Fins demà.
Que vagi bé. Adéu, fins demà.
I s'ha acabat la primera part de la pròrroga. Breument, no hi ha gols en aquest partit, no n'hi haurà, jo crec ja, eh? Queden 15 minuts.
Home, Ballera, què vols dir? No n'hi haurà.
No n'hi haurà.
Llevant 0.
Creu-me que no n'hi haurà.
Llevant 0, a la B 0. Mira, entra Mamadou Sila, que vol portar-te la contrària. La veritat, ja s'estem veient més aturades, pèrdues de temps, que no passa futbol. Hi ha molts nervis, Solsona, eh? Hi ha molts nervis.
No, ara ja el Llevant, tranquil, esperar i que faci l'esforç a l'Alavés, però això al final pot passar factura, perquè l'Alavés ha estat millor que el Llevant en aquest partit, passa que no ha encertat. Veurem, que encara queda temps, ha posat ja tota l'artilleria i ara centrades laterals i intentar rematar de cap per part de l'Alavés.
Home, cas que acaba 0-0. Reprenem el fil de Colònia per escoltar la conversa de 3 minutets que ha tingut la Laia amb el capità, Gonzalo Pérez de Vargas.
Gonzalo, com estàs?
Bé, una mica força dolgut, però alhora també orgullós de la manera com ha lluitat l'equip. Volíem estar a la final, però no ha pogut ser. Al final ha estat cruel aquest any. L'any passat saltaven d'alegria i doncs aquest any els penals doncs es donen l'altra cara de l'esport.
Què ha faltat avui?
Potser moltes coses i alhora ninguna. He jugat contra un equip que sap com és el seu joc i ho aprofita al màxim. També els hi han permès jugar molt d'estona amb un joc que gairebé era passiu totalment, però s'han adaptat molt bé a la situació. Crec que nosaltres la baixa també dedica, crec que no estàvem físicament del tot fins per poder afrontar amb garanties aquesta semifinal, amb petits problemes físics dels companys, però crec que hem tingut l'oportunitat de guanyar tant al final del partit, al final de la pròrroga, els penals sabien que seria així, molt apretat, molt ajustat, i com t'he dit abans, ha caigut a l'altre costat.
Quina llàstima, no?, perquè veníeu aquí a Colònia amb un objectiu molt clar, que era guanyar la tercera Champions consecutiva, no havíeu perdut encara a Europa aquesta temporada, i ja està.
Sí, l'objectiu era clar, intentar ser a la final, veníem amb moltes ganes, amb una sensació de confiança pel que hem fet, i crec que avui l'equip ha mostrat la seva cara. El que passa és que també hem tingut un equip en front que ha sabut jugar a les seves forces, que han tingut una mica també de fortuna amb els rebots, sobretot a la primera part, que ens han costat 2, 3, 4 gols, però sí, una mica de decepció. Tampoc es podem exigir guanyar cada any, però sabíem que tenia una oportunitat molt bona.
Hi ha hagut un moment a la segona meitat quan ells s'han posat per endavant, que el Lanxes Arena ha començat a bullir en contra vostra. Això ho heu notat molt?
Bé, sí que he notat que no volien que guanyessin, però això coincideix també a moments del partit, en dinàmiques. Després també quan el Luda ha robat la pilota i ha ficat gol, de cop tothom es calla. És una festa això d'handbol. Suposo que a molta gent no li agradava la possibilitat de que podíem repetir, però és millor, molt millor així que això estigui buit.
Afecta d'alguna manera el projecte?
Jo no crec que sigui el moment de parlar d'això, òbviament. Després d'acabar la temporada s'ha de valorar tot. Crec que s'ha fet molt bé les coses aquesta temporada, i la nota la posarem demà, però podem estar satisfets.
Ja el podrien treure, el partit de demà? Que el podrien treure, el partit de demà?
Sí, segurament, però forma part d'aquest espectacle. Intentarem fer el màxim per sortir amb una victòria i per poder acabar bé la temporada.
Gràcies, Gonzalo, ànims.
No l'han tret, Laia? El partit de demà segueix previst per 3:45 de la tarda, el tercer i quart lloc, entenc.
No, i de fet és un autèntic partidàs, perquè serà un Barça-Paris Saint-Germain, el Paris Saint-Germain que ha perdut la segona semifinal d'un gol de diferència contra el Kielce de Talanduzé-Baev, un Paris Saint-Germain que continuarà sense guanyar la Champions, són 6 edicions ja de la Final Four, i encara no l'ha guanyat mai. Demà a 3:45 de la tarda, aquest partit, és veritat que és un partidàs, però veure també anímicament com hi arriben els dos equips. Pel Barça, partit molt especial per Ludovic Fàbrega, jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça abans de marxar cap al vespre. I veurem també si és l'últim partit de Lucas Sindrić amb el Barça. El seu futur, degut a les retallades del club, està a l'aire. El club li va comunicar que es busqués equip i ara sembla que tindria alguna opció de quedar-se, però veurem com evoluciona aquest tema. Per demà, dicament, és dubte per aquesta contusió al bessó.
Doncs aquest partit pel tercer i quart lloc, 3:45, i la final, com dèiem a l'inici, a les 6, aquest Magdeburg Kielce. València o Vitoria l'any que ve, Laia?
Perdona?
No sap de què li parlo, però ara li explicaré. Entenc que la temporada que ve viatjaràs amb el Barça, i et pregunto si València o Vitoria, perquè s'està jugant un Llevant a la Ves, i ara mateix encara no sabem qui dels dos pujarà. Dic si tens preferències per la ciutat, si València o Vitoria.
Es menja bé les dues, qualsevol de les dues.
Les dues em va bé.
Que València és un desplaçament més curt.
Més curt. Doncs cap a València. Gràcies, Laia, bona nit, fins demà.
Bona nit.
A tot això, segona part en marxa de la pròrroga, sí. I hi ha hagut una ocasió de l'Alavés, Molló.
Sí, sí, de Mamadou Silva, que ha entrat al descans de la pròrroga substituint Panicelli, li ha entrat a la recta final i ens havia deixat detalls interessants, aquest jove del filial, però s'ha fet mal, i ha entrat Mamadou i l'ha tingut claríssima, l'ha enviada per sort al travesser, i ara ja fa els últims canvis al Llevant, Ves o no pot dir ni Fava, entra Postigo, i també hi haurà canvi lateral dret, entrarà Son per Pubill.
Doncs hem de fer una pausa. Quan falta un minut per 11:45 de la nit, esperem que ara no ens perdem el gol de Llevant o el gol de l'Alavés. Aguanta, Molló. Aguanta, que ara tornem.
Tu ho diràs amb Gerard Ballet.
estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa, no cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia i power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Aquest dissabte vine a Mundi Auto, juga a la ruleta i guanya patinets, motos i molts més premis.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
el 57.228, 5, 7, 2, 2, 8, de la sèrie 8, 0, 0, 8.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11... ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
2 minuts per sobre de 2:15 de la nit. Tu diràs a RAC1, pendents encara de qui serà l'últim equip que pujarà a la primera divisió. Si el Llevant o l'Alavés, de moment no hi ha cap gol en tota l'eliminatòria i falten una mica més de 6 minuts perquè s'acabi la pròrroga, més el que vulgui afegir l'àrbitre, Molló.
Sí, i si això acaba així, recordo, serà el Llevant qui pujarà a primera divisió, l'equip de Javi Calleja. Un munt de grogues l'àrbitre, Hernández Maeso, que tot i l'atenció jo crec que està portant prou bé el partit. Hi ha hagut una volea allunyana ara del capità del Llevant, de Vicent Iborra, que ha sortit desviada per sobre el travesser. Però vaja, cada vegada costa més que els equips arribin a l'àrea contrària. I ara aquí ben evident, s'ha jugat la groga, i jo diria que en té una, perquè ha xutat i gairebé toca l'àrbitre.
Passa que per expulsar a un jugador en una situació com aquesta... és complicada, a vegades els àrbitres no s'atreveixen. Ara tornem al Ciutat de València. Abans passo per Cornellà, al Prat, perquè s'ha acabat l'amistós del Brasil, Pau.
Sí, ha guanyat Brasil aquí a Cornellà, al Prat, per 4-1 contra Guinea en aquest amistós a l'Stagefront Stadium. En un partit marcat per les reivindicacions contra el racisme, n'hi ha hagut al llarg de l'enfrontament, per exemple, que Brasil ha jugat amb una equipació completament negra durant la primera meitat, a la segona ja ho ha fet amb la seva indumentària habitual. Per la canarinya han marcat Joelinton, Rodrigo, Militao i Vinícius, aquest últim de penal, per tant, els jugadors del Madrid que han anotat en aquest duel amistós de Brasil, i per Guinea ha marcat Guirassy. Per cert, que Vinícius, ho dèiem abans, ha estat un dels futbolistes més aclamats avui aquí a Cornellà al Prat. El seu nom ha estat corejat en diverses ocasions en un partit de Brasil que és el primer que juga a Europa en aquesta finestra FIFA. El segon i últim serà dimarts a Lisboa, a Portugal, contra Senegal.
Tant amistós i victòria del Brasil contra Guinea, tot i que gairebé que el més, d'alguna manera, sorprenent ha passat a la prèvia del partit, amb aquest episodi suposadament racista, que diguéssim que hi ha un amic personal de Vinícius, un assessor del futbolista brasilià del Real Madrid, que denuncia que hi ha hagut un membre del cos de seguretat, un membre de seguretat de l'estadi, del recinte, que li ha ensenyat un plàtan quan ell entrava i que li ha dit d'alguna manera que aquella era la seva pistola. Els membres de seguretat, l'empresa responsable de seguretat d'aquest partit, ho nega. Per tant, les dues versions sobre la taula, la de l'home que d'alguna manera denuncia l'episodi racista i l'empresa que ho nega. Gràcies, Pau, bona nit.
Gràcies, fins ara, bona nit.
I obro tertúlia per seguir aquests últims minuts de Llevant a l'Avés amb els tres habituals del dissabte. Marc Carmona, bona nit.
Molt bona nit.
Xavi Hernández, bona nit.
Hola, hola.
I Ferran Correas, bona nit.
Hola, bona nit.
Alguna preferència de qui voleu que pugi ara mateix? El Llevant, el Xavi, tu, Marc, què dius?
A l'Avés.
A l'Avés. I el Ferran?
A l'Avés.
Per tant, tenim dos a l'Avés i un Llevant, eh?
El Ferran per raons gastronòmiques?
Possiblement.
Ah.
També es menja bé a València, eh?
3 minuts li queden al partit 0-0, eh, Molló?
Sí, vaja, jo de moment compto mínim 2 més d'afegit, eh? O sigui que, mal comptat, 5 minuts com a mínim ens queden amb aquest empat a 0. Llevant, si acaba la pròrroga així, serà equip de primera. L'Alavés ha de marcar un gol per evitar-ho. Es pilota, però, pel Llevant en fora de banda, camp propi. Luis García Plaza que anima els seus jugadors, però n'hi ha uns quants, els que porten des del minut 1, vaja, que no han entrat a la segona part, que estan esgotats.
Solsona. Atenció a aquesta notícia d'última hora, que jo crec que potser no te l'esperaves. Tenim nou entrenador de l'Almeria.
Sí,
ja sé. Relleu de Rubí.
Vicente Moreno, no?
Sí, Vicente Moreno. És oficial a aquesta hora de la nit. Vicente Moreno, el nou entrenador de l'Almeria. Per tant, van a buscar substituts propers a l'Espanyol, eh? Primer Rubi i després Vicente Moreno.
Ja l'han deixat sortir, estava a la Xina.
A l'Aràbia Saudita.
A l'Aràbia, no? L'Aràbia Saudita, sí, sí.
Està bé, és bon entrenador, aquí l'Espanyol ho va fer bé. El passa que aquí, com que no tenim paciència, doncs al final va marxar.
La gent s'avorria molt amb ell.
Que queden algunes banquetes lliures, la del Celta, no? Diria que des de que va marxar Carvajal no hi ha substitut de moment, però l'Almeria, que era una de les que quedava lliure, per bé que sonava el nom de Vicente Moreno, ja és oficial que l'exentrenador de l'Espanyol agafarà la banqueta de l'equip andalús.
Les cares de València són un poema, eh? Les dels presidents de la Llotja, Kiko Catalán. En fi, l'Alavés, els seguidors, puntada llarga en defensa de l'Alavés, que intenta guanyar metres com pot, però la pilota li cau a Roberto Soldado, que l'aguanta, cau a terra.
A terra, va, Soldado.
Sí, sí.
Sou dels que us empasseu aquests partits, aquestes eliminatòries, o no?
Sí, jo faria el símil una mica amb els partits d'Eurolliga dels anys 90, que acabàvem 55-49. Que hi havia faltes, hi havia eliminats, hi havia tot tàctic, doncs això és molt semblant traslladat al futbol. Són partits tan tensos i tan de vida o mort que els equips són molt conservadors.
Especialment a la pròrroga s'ha jugat molt poc, eh? El Llevant, aquí jo crec que segurament ha portat més el partit al seu terreny. Mira, ara que ataquen per la banda esquerra és Pepelu, que encara li queda benzina, es fa Abkar, falta, sí. Abkar que està esgotadíssim, li ha fet falta i la falta és bona, Solsona, eh?
Si la tira bé i marca gol, sí.
Home, aquesta tu...
No, està en molt bona posició per un dretar. Si la distància de la tanca és l'adequada, doncs no cal tirar fort. Has d'aixecar-la, passar per sobre la tanca i que potser
fàcil,
no hi arribi.
Fàcil. Això ho faig jo.
Com si fos fàcil, això.
Això sí.
Ara és més complicat, perquè els de la tanca salten, perquè sempre es col·loca un tio allà darrere.
Quants s'ha d'afegir, Molló?
Jo crec que dos.
Dos, eh?
Oh, està bé, és bona distància.
A veure, aquí va Pepelu pel Llevant, xuta la falta, el travesser! Havia fet l'estàtua Cibera. La falta molt ben llançada, però s'ha topat amb la fusta. Al final són 3, Ballera.
Doncs 3 minuts d'afegit per saber si el Llevant o l'Alavés pugen a primera divisió. Després anirem cap a Rotterdam, amb el Damià López, que tenim un gran protagonista aquesta nit, com és Aymeric Laporte, el jugador de la selecció espanyola de futbol i campió d'Europa amb el Manchester City.
Pilota per l'Alavés, que des d'aquella oportunitat de Mamadou no n'ha tingut cap més. A l'extrem dret és Toni Moya, que es fa el seu marcador. La centrada per un pèl, Mamadou ha posat el peu. Providencial Femenías, el porter del Llevant, ha estat salvador pel seu equip segurament. Puntada llarga ara del Llevant, que no vol saber res, vol que el partit s'acabi, però encara en podrà penjar un altre a l'Alavés.
És que Toni Moya està fresc, eh? Es nota el que està fresc i el que no, eh?
I té sang freda, eh? Que es queixa d'un cop al clatell,
sí,
eh?
Sí, però s'ha d'aixecar, és Villalibre, perquè no està el seu equip per perdre temps. La penja Luis Rioja a la frontal, Wesley defensant, tothom defensa el Llevant, toca amb el cap Benavidez, l'envia al cel Pepelu, veure aquí la baixa, ho intenta el mateix Roberto Soldado, no se'n surt, puntada llarga d'Iborra, el Llevant intenta guanyar metres com sigui, l'Alavés, que va desesperat per intentar penjar una última pilota. Li queda un minut i mig. El porter Sivera la penja, puntada llarga, vinga. I va Javi López, la toca amb el cap. Saltarà també Mamadou, Sila, Àlex Muñoz. Guanya el salt al defensa del Llevant. Salta Wesley, però no la toca. Pilota al cercle central per l'Alavés. Pilota a l'extrem dret. Boníssima per Jason, que està fresc, ha entrat a la pròrroga. I força un córner. Força un córner, i aquesta sí que és l'última.
Pregunta'ls a la gent que està al camp si estan nerviosos o no.
Creieu que puja Sivera o mira, no puja Sivera?
Mira les cares.
El porter de l'Alavés, jo crec que ha de pujar, no? A veure si obren el pla una mica.
Mira,
sí. Ja el tenim aquí. Ja Antonio Sivera, us imagineu que marca el porter el gol de l'ascens?
Palop.
Sí que el va marcar, sí. Picarà el córner, Jason. Marca jugada. Pilota a la frontal de la petita, la rebatada! Que intentava el porter, eh? Rebutja la defensa, la torna a penjar Jason, prolonga la pilota, la rematada de Toni Moya. Mans, però són posició natural, diu l'àrbitre. I no en tinc clar que fossin dins l'àrbitre, també t'ho dic, eh? No hi ha porter, recordo, però recupera la pilota a l'Alavés.
20
segons, groga per Sivera, atura el joc l'àrbitre. Ai, Sivera, que t'expulsaran. El porter de l'Alavés jugant-se la vermella i és... Clar, és pilota pel Llevant, no? Clar.
Que queden 15 segons, jo crec
falta,
que...
Falta per protestar.
L'únic que queda és saber ja si és penal o el Llevant a primera. Doncs
és dins l'àrea.
És
veritat que és la mà del darrere.
Però la treu una mica, no? A veure quin gest fa.
És penal. Amb una altra ocasió...
Que no entrarà.
No entrarà, però...
Jo crec que no entrarà el VAR. Però
hem vist penals d'aquests, eh?
Creieu que és la mà que va a la pilota,
però
eh?
Però molt natural no és, eh?
Creieu que és la mà que va a la pilota, eh?
Home, se l'emporta.
Ell la maga, no?
Se l'emporta.
Jo crec que no és penal, però aquesta temporada s'han xulat molts, així.
Doncs jo crec que és penal, sincerament. Us ho dic de veritat. Jo crec que...
L'àrbit ho veu bé, i l'àrbit està davant i ho veu bé.
Prieto Iglesias, eh? És a dir, Rozas, els seus assistents,
aquest tio, eh?
Ara mateix tenen la patata més calenta que han tingut segurament aquesta temporada, com a mínim.
Que no ens influeixi la situació. És veritat que decideix un ascens, però s'ha d'analitzar la jugada. Jo crec que és penal.
Sí, sí.
Ell... Jo crec que intenta amagar la mà, no?, per darrere.
No, però...
Sí, però intenta amagar la mà, però el que fa és tota la pilota, al final.
Cert.
Ui...
Clar que no és voluntari, vaja, vull pensar que no és voluntari, però el que fa és robar-li la pilota al...
Sí, que sí, li hagués quedat a Mamadou.
Però ho estan revisant o no?
A veure... Sí, sí, vaja, el VAR no ho té clar. Quina perquè traga? Si no, hagués dit sigan. Luis García Plaza, embogit.
Pitarà penal, eh? Pitarà penal.
Oi.
Pitarà penal.
L'avisa la tablet Luis García Plaza i el seu estat, no, i estan embogits, eh? Perquè ells consideren, això, eh? Òbviament, que és penal.
A veure, aquí la taula, Ferran Correa, és penal?
Sí, pels que s'han penjat aquesta temporada, sí.
Xavi?
És penal.
Marc?
Penalti.
Penalti. 3 de 3 de penals. Jo també m'hi sumo.
Val, d'acord.
I a més, és a dins per poquet, eh? Per centímetres.
Sí,
la inèrcia cap a fora. A vegades...
L'àrbitre ja no sap... El de VAR no sap on posar-se, eh?
A vegades passen coses d'aquestes. És que és curiós, eh?
Ja sé que el protocol...
A l'altre està la
rota. El protocol diu el que diu, però no us sembla que aquest àrbitre ha de veure la jugada?
La veu, ella està davant.
No. Dic, l'àrbitre no té dret.
És que fa un veu. Mira, pantalla.
La penal, pita penal. Que tu
diguis que... Penalti.
Però deixeu-me explicar. És a dir, més enllà de que el VAR consideri que és penal, no creieu que per justícia l'àrbitre de camp per fer-ho tot més just, ha de veure la jugada. És com a més, mínim que ell quedi amb la consciència tranquil·la de que ha vist la jugada i l'ha jutjada, no?, amb les imatges de televisió. I ja sé que m'estic saltant el protocol del VAR, però jo crec que està bé el que fa l'àrbitre de VAR. Com a mínim que la vegi, tu.
No, no hi ha cap jugador que vulgui tirar el penal. Estan tots amagats.
No, doncs els que queden al camp...
Pitarà.
Sí, sí, pita penal.
Toni Moya, Villalibre.
No, home, Villalibre...
Rioja, no?
Li han tret la trompeta a la banqueta.
Mira, reguitzell de grogues ara... Que...
Clar, és veritat que aquesta imatge que ens ensenyen, la mà està molt separada del cos. Clar.
No. I fa un moviment molt estrany, perquè fa el moviment com d'intentar pispar la pilota, com si fos un jugador de bàsquet, d'intentar picar-la per darrere.
És que t'està jugant.
Sí, sí, una
sensació. Pujar...
Qui és, perdona, el jugador que fa el penal?
Robert Pierre.
Que ha començat el partit fatal.
Quants anys de contracte té amb el Llevant, Robert Pierre?
Ja porta 7
o 8
temporades.
Sí, a més ha de ser un jugador estimat a Oriols.
Que Hernández Maeso demanarà 300.000 imatges, vull dir...
Ja tens una patata.
Sí, sí, però a veure, la imatge no canvia, vull dir, no te la posen primer en Photoshop.
Sí,
l'únic dubte que tinc és si li toca l'esquena primer, no, potser?
Ara corre la imatge.
És veritat que potser li toca una mica l'esquena o la cintura, sí. Potser?
Sí, però és veritat que la mà ja la té mal posada.
La mà ja la té,
quan li rebota ja la té mal posada.
Sí.
L'Alavés tenen claríssim que es parla, òbviament.
Mira la guàrdia, no està mirant de prop al monitor.
Sí, sí. El capità de l'Alavés.
Mira que hi ha hagut partit, Doncs ha de passar això al final.
És per... Penal! L'ha xiulat!
Oh! Ja és per Bellera que ha dit que no hi hauria cap.
Sí.
Bueno, potser
a veure, si ha d'haver un final tan emocionant com aquest, escolta, que marqui l'Alavés.
I ara veure...
No, que passi el que hagi de passar.
Rioja? Xutarà penal?
Rioja està amagat ja fa estona. No sé qui tira els penals.
És el màxim golejador de l'equip, segurament un dels jugadors amb més talent.
Aviam qui tira.
Mira, jo crec que Luis García Plaza estava parlant precisament això amb algun dels seus jugadors,
I el
president del Llevant a la llotja no s'ho creu,
Si hi ha un especialista i està al terreny de joc, ha de tirar.
Juraria que sí, que és ell. Hi ha gent de l'Alavés, plorant, abans de llançar el penal, imagineu-vos.
Ai. És que és un drama, passi el que passi, ara.
Sí.
Perquè fins i tot per l'Alavés, que ja es veia fora, si ara falla, és un
Rioja,
drama.
Rioja.
Som al minut 22 de la segona part de la pròrroga de l'últim partit de la temporada de segona divisió. Han jugat els dos equips 46 partits per intentar pujar a primera i Rioja, jugador de l'Alavés, des del punt de penal, i Joan Femenías, porter del Llevant, sota pals, tenen el futur dels dos equips.
Ja volies perdre el partit.
M'ha recordat, hi ha hagut un aficionat que m'ha recordat aquell aficionat del Barça a Anfield quan es fa el petó a l'escut,
Compte que ara he vist Villalibre al costat de la pilota,
Villalibre?
Han canviat.
M'ha semblat que era el dorsal 12.
Que no va fer la trompeta, si marca.
Sí. És Villalibre, Asier Villalibre,
Amb l'esquerra.
Pues és un trastalec.
Oita.
Deu ser l'únic que s'atreveix a xutar-lo, no? Perquè...
Jo, la veritat, pensava que llançaria a Rioja,
Hi havia una pel·lícula que es deia El penalti más largo del mundo, no?
Sí. Saps per què ho fan?
Tenim 8 minuts.
Atenció, Villalibre.
Fernando Tejero.
Asier Villalibre, dorsal 12 a l'Alavés. Sota pas de Menías, i va Villalibre!
Oh!
Enganyant el porter, al minut 23 de la segona part de la pròrroga, l'Alavés acaba de marcar de penal el gol que li dona l'ascens a primera divisió, perquè més enllà del servei de centre, poca cosa més, podrà fer el Llevant. Cruel
trompeta,
el destí del Llevant,
S'ha posat nerviós.
Oh. Perfecte, eh?
I ha fet ahir... Espera, Luis García, que surt a tirar un altre penal, ara? O...
No sé, diu 5. Què vol dir 5? Ah, que posin 5 a darrere?
No sé, jo no sé si li he entès el llenguatge...
No deu ser que queden 5 minuts,
que no facin faltes. No, quedaven 20 segons quan hi ha hagut aquesta jugada que ha acabat amb el penal de Robert Pierre per mans.
Doncs mira...
1-0, guanya l'Alavés. Jo és que crec que hi haurà temps només per penjar-la.
Sí.
Potser sí que deixa penjar-la, però ja està.
Abans que en Xavi... parlava durant el programa polític de Lugo i Girona, doncs això que li està passant al Llevant va en aquesta línia.
Bé, si ens posem encara més meticulosos, fins i tot et diria que encara és més dramàtic pel Llevant.
Ja haurien d'haver fet repetir,
Sí. Per dues coses, perquè han entrat també 3 o 4 jugadors abans.
I el porter no un metro fora.
Sí, però quan que ha acabat en gol ja no... O sigui, si falla l'haguessin fet repetir, Posarà la pilota en joc al Llevant. Minut 30 de la segona part de la pròrroga. Ho dic bé? no, 25, de la segona part de la pròrroga. Posa la pilota en joc al Llevant, la penja a la frontal de l'àrea, salta Robert Pierre, la pentina, compta que hi va Llevant, la central a punt de parar! Oh! La corda, i el deixa, eh?
El deixa. Home, i tant que el deixa, perquè si xiula, no surt d'Oriols, eh?
La meva pregunta és com es pot defensar tan malament una jugada així?
No, no, és que no s'aguanten les botes
si a sobre del Llevant, sí que és un thriller per recordar,
puja,
eh?
Puja Joan Femenies, picarà el córner al Llevant, la pilota al primer pal, pentina, oh! Estava sol el jugador del Llevant, i ara sí que xiularà, eh?
Son, cabeçón.
Sí, sí. Son ha rematat fatal de cap. Amb el cabeçón s'acaba el partit. Llevant 0, a l'Alavés 1. El gol de penal de Villalibre fa que l'Alavés, un any després, torni a primera divisió. El Llevant de Javi Calleja absolutament destrossat. Continuarà la segona divisió A. Luis García Plaza i l'Alavés pugen a primera.
Mira que hem vist vegades la imatge de la victòria i de la derrota en un camp de futbol, però la sensació de contraposició d'emocions, de contrastos que s'estan vivint ara mateix a la Ciutat de València és impressionant. Els jugadors de l'Alavés que ho celebren, que ploren d'emoció, i els jugadors de Llevant que, evidentment, estan absolutament fosos a terra i que no s'ho creuen. Està parlant Luis García Plaza, al micròfon de Movistar, a veure què diu.
Se ha hecho justicia con un penalti que era penalti, porque todo el mundo lo ha visto. Además, cuando lo han puesto en la tele, lo hemos visto, pero es que hemos sido mejores en el partido. Igual que el de allí, no, pero el de aquí hemos sido... Vamos, es que era normal que hubiéramos metido 3-4 goles. Ellos también alguno, ¿eh? Entonces creo que se ha hecho justicia. Por el fútbol, ¿eh? Por el fútbol.
Oye, antes de esa jugada, ¿te imaginabas que podía terminar así el partido?
Pero este año parecía que, lo llevo diciendo de tiempo, que todo iba a ser igual, muy igualado, muy, muy disputado, y creo que se ha hecho justicia a los méritos de los playoffs. Quiero decir, creo que hemos sido, en el cómputo general, superiores a ellos. Esa es mi sensación. Después ganaste un penalti, pero creo que, oye, es que tenemos... ocasiones de sobra para marcar gol.
Oye, con todo en contra, el campo, el ambiente, el empate que les valía a ellos.
Bueno, sí que tengo que aunque parezca mentira, pues primero alegrarme por toda la afición del Deportivo Alavés. Ha sido un año increíble para mí con ellos. Darle, lo siento mucho a Levante, porque es un equipo que quiero mucho. Y me duele en esta situación estar así. Y acordarme de mucha gente que durante el año...
Está plorando Luis García Plaza. Que no pot ni parlar.
Nos ha apoyado y ha estado. Incluso toda la afición del Mallorca. Me han llenado de mensajes los aficionados del Mallorca. Creo que es muy contento. Muy contento porque es un grupo espectacular, la verdad.
Luis García Plaza, al micròfon de Movistar, parlant sobre aquest ascens i aquest final, no sé si dir-li surrealista, però sí emocionant, dramàtic, que hem viscut a la Ciutat de València. L'Alavés, que va perdre la categoria la temporada passada, torna a primera divisió i, per tant, acompanyarà el Granada i el Les Palmes en aquest ascens de categoria aquesta temporada. Els dos primers, evidentment, ho van fer de manera directa.
Per acabar de tancar el cercle, va perdre la categoria en aquest estadi, el de l'Alavés, la temporada passada a la Ciutat de València, i puja en aquest estadi. I deia això Luis García Plaza del Llevant perquè el va pujar a primera divisió l'any 2010, Luis García Plaza del Llevant, i avui doncs, l'ha privat de l'ascens.
8 minuts i les 12 i la mitjanit. L'escaleta del Tuiràs pels aires, com és evident després d'aquesta victòria de l'Alavés contra Llevant. Hem de fer una pausa i de seguida tornem. I anem cap a Rotterdam i saludem a Aymeric Laporte. Ah, sí! Abans acomiado el Dani Solsona. Dani, gràcies, vaig, gràcies
vaig
per tot.
Vaig a sopar, que és tard.
Ja té un foradet.
I ara poso ja toca, no? La ràdio i us escolto.
Home,
clar, home, escolto.
Què tens preparat?
Que sàpigues que els ha robat temps al Ferran, al Xavi i al Marc, eh? Vull dir que...
Un pernil, ara.
No, no. La meva intenció.
No, no. Una mica va estar la teva intenció, però ha estat així. Gràcies.
Una mica de pernilet, no? Així.
Va, bueno, sí, miraré a casa si m'han deixat alguna cosa.
Gràcies, Susana, una abraçada. I gràcies, Jaume, també, una abraçada.
Fins demà, bona nit.
Ara tornem.
RAC 1. Tinc 75 anys. Gràcies al meu pis i la renda vitalícia, cada mes tinc un ingrés extra de 1.040 euros per seguir fent tot allò que m'agrada. Si voleu fer com jo, truqueu al 93 415 2299. 93 415 2299.
Gestió Vitalici Vivenda. Els de casa. Els de sempre. RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Un hotel ple de cançons amb història, efemèrides, cançons i les històries que les connecten. Un podcast d'Olga Suanya.
Ens trobem al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Cortamos lo que podría ser la canción del verano para ofrecerte el verano de tu vida. Llévate 8.000 euros por la cara si reservas un coche antes del 25 de junio. Ocasión Plus. 8.000 coches al mejor precio, 8.000 euros de regalo por la cara. Consulta condiciones en ocasionplus.com.
Aquest any, 100. L'Allianz Jan Boeing de Mundo Deportivo arriba a l'edició número 100. Forma part d'aquesta celebració tan especial de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Inscriu-te per fer història a janboeing.cat i rebràs una samarreta amb un disseny únic i exclusiu per a aquesta edició. T'hi esperem el 26 de novembre. Preparats, llestos, ja!
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Vols estrenar cotxe aquestes vacances? Nissan t'ho posa fàcil. Descobreix la nostra nova gamma crossover amb tecnologia híbrida, tecnologia e-power i 100% elèctrica i beneficia't de les millors condicions en unitats amb entrega immediata. Només fins al 30 de juny. No deixis passar aquesta oportunitat. Apropa't al teu concessionari Nissan i gaudeix del teu nou Nissan aquestes vacances. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
RAC1 presenta... El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. El divendres 23 de juny, de 8 a 12, el món a RAC1 visita Vueling per conèixer des de dins la companyia aèria de referència a Barcelona. Coneixerem interioritats i anècdotes del món aeri. Ho rematarem amb tota la colla de l'Ens fotrem fora i hi haurà premis. Entre tots els assistents, Vueling sortejarà 12 vols per dues persones a qualsevol destinació. Si voleu venir de públic, entreu a rac1.cat o a les xarxes socials del món a RAC1. El divendres 23 de juny, a partir de les 8, el món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de la seu corporativa de Vueling. RAC1. Tots som un.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
5, 19, 33, 36 i 42. I els sols, el 7 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres ja pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I la mitjanit, tu diràs a RAC1 després de viure el desenllaç de la final del play-off d'ascens a primera divisió. I quin desenllaç! Un dels més dramàtics dels últims anys, o de la història dels play-offs. Diria que el més dramàtic que recordo, perquè l'Alavés ha aconseguit pujar a primera divisió a camp contrari amb un gol al temps afegit de la pròrroga i a més de penal i revisat pel VAR durant ben bé, jo crec que 5 minuts o més. L'Alavés, per tant, a primera, el Llevant una altra vegada a segona. I això que ja s'havia acabat el futbol, deien alguns, Carmona. Però sí. no s'ha acabat, i encara ens deixa algun regal com aquest. Déu-n'hi-do el que ha passat,
Déu-n'hi-do. Jo havia apostat per l'Alavés, tu havies dit que no hi hauria gol, així que...
Has guanyat, no?
He guanyat.
No havia apostat per l'Alavés.
No, havia dit que
havia
volia.
Havia dit que volia que guanyés l'Alavés.
Exacte, perquè era la meva pregunta. Havia dit que volia. Es menja bé, no? Vitoria Ferran, per tant, vull dir que no estàs preocupat en aquest sentit, diguéssim. No, si toca anar...
A veure, que em sembla que... Ara sí.
No, que si toca anar, perfecte. Bona, sempre hi ha bons assessors.
Ja. Vull dir que abans la Laia deia, m'és igual. Dic, home, no, ja vas a València.
Clar, ja vas per València.
És veritat. Millor canviar de ciutat.
És veritat, ben pensat.
Més fresquet. Ja vas. Més fresquet.
Està encara pensant en, sí, en Colònia. Has vist la, sí, la semifinal?
Sí.
Què? Bé, és que parlant de desenllaç, de desenllaços dramàtics, el de l'embol és un altre.
Sí, no sent d'embol, i amb tot el respecte per tots els emboleros que ens escoltin, crec que el Barça, que té la millor porteria del món, crec que avui no ha estat allò brillant. I crec que en les finals i en els partits com avui, les porteries són gairebé el que marca més la diferència. I avui han estat bé, però no han tingut aquell punt de brillantor que tenen habitualment.
Sí, 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 que l'he vist i coincideixo, perquè abans del diari parlàvem d'això i és veritat. Avui Gonzalo possiblement sigui el millor porter del món. El Barça té dos grans porters i avui no han tret el que normalment acostumen a treure. Això fa que el partit hagi estat més igualat. Mm. Que el Barça no hagi aprofitat aquell avantatge que ha tingut de 3 gols al principi de la segona part, i també hi ha hagut el contratemps de la lesió de Dikamem, que vulguis que no, és un jugador importantíssim. I després, bé, les penals, és estrany que en Embol llencis 5 i fallis 4.
La veritat és que
sí. 3 els tiris fora.
Un este agua, no? Una mica.
Sí, sí. Però amb Embol encara és més, sí, complicat.
Els 3 iguals.
I 3 iguals amb el bot.
Terra, sí, ho hem comentat amb l'Ala. Picant
a terra i se'ls ha anat per sobre.
Però bé, l'any passat, no? Vas guanyar la final per penals.
Sí, i aquest any no has guanyat.
Els penals no tan afavorits.
I vens de dues Champions consecutives. Vull dir que al final, a Colònia ja sabem que tot s'iguala i a vegades costa més i es decideix per detalls com són la tanda de penals. Hi ha hagut també una jugada polèmica que no acaba de no acabem de saber l'aigua clara, perquè hi ha hagut un jugador del Magdeburg en aquest cas que en el final del temps reglamentari ha d'alguna manera aturat una rematada de Blas Yanys des de lluny, però ho ha fet trepitjant, en algun moment sembla que quan té encara el contacte amb la pilota, trepitjant una mica l'àrea, i que això, per tant, s'hauria d'haver assenyalat penal a favor del Barça a l'últim segon. Va per ben poc. Els àrbitres han decidit mantindre la decisió que havien pres a la pista, que era no assenyalar penal i donar per acabat el partit, i així ha estat. A vegades els àrbitres t'afavoreixen o d'alguna manera trien una decisió a pista que t'afavoreix, i a vegades no, com ha estat avui. Parlant de menjar, que ho hem deixat al Superesports amb un bistec del Damià López. No sé si ja el bistec aquest ha passat directament a millor vida. Damià López, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Gerard.
En Damià és a Rotterdam, pendent, perquè demà la selecció espanyola de futbol juga la final de la Lliga de les Nacions contra Croàcia. Això serà a partir de 8:45. Has sopat bé, Damià, o no?
Sí, home, sí, el bistec està als peus ja. El bistec ja està més que paït, més que caminat. Hem fet una volteta per baixar-ho tot. Hem pres un cafetó perquè el dia ha estat llarg, i ara ja preparats per descansar i per viure la final de Nations League demà. O sigui que tot bé, tot controlat i tot en ordre aquí a Rotterdam.
A vigília, els coffees, on entra a Rotterdam. No tots són coffees.
N'has entrat algun, no tinc... Dami, o no?
No tinc la ciutat prou controlada, perquè entre el partit del primer dia a Rotterdam, després del desplaçament a Enschede, avui els entrenaments, potser demà abans del partit, però no ha donat temps. Ha estat una Nations League entre una cosa i l'altra força tapaïda. Si Espanya s'hagués quedat, per exemple, a Enschede, hagués perdut, doncs ens hauríem pogut establir, per dir-ho així, més en una localitat, però el fet d'haver anat pràcticament com baldufes amunt i avall fa que no hagi dominat els cofis de Rotterdam. Només el que domino és la banyera, la banyera de Quip, l'estadi del Feyenoord.
De Quip,
un estadi, sí. Un estadi magnífic.
L'estadi de la final. Dami, breument, entrenament aquesta tarda, tots disponibles o hi ha algú que no?
Sí, entrenament aquesta tarda, tots disponibles. També Dani Olmo, ja va avançar avui Luis de la Fuente, i l'hem vist treballar els primers 15 minuts, quan l'entrenament era obert. I doncs bé, per la motivació, pel seu passat al Dinamo de Zagreb i per les ganes que té, demà Dani Olmo podria tenir uns minuts, i per què no fins i tot ser titular. Sembla que està ja plenament recuperat dels seus problemes. A més, Rodrigo Moreno, que ja no va tenir la millor de les actuacions al dia d'Itàlia, s'ha hagut de retirar abans d'hora. Això aproparia Marco Asensio a la titularitat, perquè Asensio l'expulsió doncs, d'alguna manera va contribuir molt a canviar el partit a la segona part i també aproparia Ansu a la possibilitat de continuar tenint minuts i més si el partit és llarg. L'última hora passa per aquí, no sembla que De La Fuente hagi de fer massa canvis tenint en compte que està pròxim a la possibilitat de guanyar un títol. Jordi Alba continuarà en principi a titular per galons i també per rendiment, encara que va tenir algun passatge defensivament en què no va estar massa bé. La seva alternativa és Fran García, no s'espera que Fran García sigui titular demà. Gavi, en aquesta demarcació de mitja punta també, i a l'espera del que pugui fer Ansu a la segona part en principi.
D'aquesta final, de la semifinal també contra Itàlia, n'hem parlat amb un dels jugadors importants del combinat espanyol, dels titulars de la selecció espanyola, i demà segur que serà titular en aquest partit contra Croàcia. De fet, fa una setmana es va proclamar campió d'Europa amb el Manchester City. Aymeric Laporte, bona nit, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que contentísimo después de conseguir un logro como este, que es llegar a una final de la Nations League, que poco a poco yo creo que se va a dar la importancia que tiene esta competición, ¿no? Contra las mejores selecciones.
Sí, a ver, o sea, compiten todos los equipos de Europa al final. Creo que es una competición que es muy todavía joven, por así decirlo, es la tercera edición. Ya estuvimos en la anterior muy cerca de lograr el objetivo, pero sí, tiene mucho mérito de estar aquí y nosotros muy contentos, muy felices de estar aquí compitiendo al máximo nivel y contra los mejores. Esto representa mucho para nosotros y bueno, nos queda un partido todavía para lograr lo grande.
Uh-huh. Ha pasado mucho tiempo ya desde la derrota en Escocia y eso es lo que tienen las selecciones, ¿no? Que cuesta mucho revertir la situación porque de alguna manera pasan muchos meses hasta que a veces no juegas el próximo partido. No sé si hay la sensación dentro de quitarse un poco el peso de encima, especialmente por lo que se dijo en después de ese partido, ¿no?
Sí, bueno, siempre es más complicado porque hay menos partidos. Al final es lo que toca, pero bueno, siempre que venimos aquí venimos con una actitud positiva, diferente, contentos todos de poder ayudar al equipo para conseguir los objetivos y aquí estamos hoy habiendo ganado a Italia y con muchas ganas de esa final, a ver si logramos ese título.
Entrenaste pareja con Lenormand, ¿qué tal fue?
Bien, es verdad que el primer tiempo jugaron mejor Italia y nos causaron más problemas, pero en el segundo tiempo estuvimos mejor y bueno, nos fue bien y también el resultado acompaña mucho, así que muy bien.
Además se vio también, yo creo, una unión importante al final del partido, en el vestuario. Sí, os ha jodido un poco el tema del míster, del entrenador, porque vosotros no paráis de decir que estáis siempre con él y desde fuera pues hay alguien que siembra un poco las dudas.
Bueno, con los que ha habido, que he conocido yo aquí en la selección, siempre hemos estado todos juntos. Al final, todos, siendo mejores o peores, luchamos por el mismo objetivo y por eso tenemos que estar juntos y ir de la mano en todo momento.
Aymeric, tú llevas tiempo en el mundo del fútbol, ya eres joven, pero se puede decir que en parte eres ya un poco veterano. Yo no sé si puedes entender que con un seleccionador que lleva 3 partidos, aunque es verdad que lleva poco bagaje en selecciones absolutas, ya se pudiera estar hablando en parte de que ayer se jugaba el cargo. ¿Eso choca entre los futbolistas?
No choca, en el mundo del fútbol nada impacta, nada es extraño. Al final pasan muchas cosas muy raras, por así decirlo, y la verdad es que dependes mucho de los resultados en el fútbol, en el mundo del fútbol. Es lo que hay, tanto entrenadores como futbolistas, estamos jugados en todos los partidos y no es menos para ellos, entonces no me extraña, ¿no?
Aymeric, el domingo contra Croacia, una selección y una generación que imagino que conocéis de sobras, ¿cómo ves la final? ¿Crees que hay algún favorito claro?
No, para nada, ya se ha visto tanto en mundiales como otras competiciones que no siempre los que más nombren tienen, ganan, o los que supuestamente mejores son, ganan, así que solamente tenemos que jugar nuestro fútbol, intentar hacer lo menos errores posibles y a partir de ahí que sea lo que sea, nosotros estamos preparados para la lucha Tenemos un objetivo muy claro, tenemos muchísimas ganas y espero que esta vez sí, que no se nos escape.
Hay un par de nombres que quiero poner sobre la mesa. El primero es el de Joselu. No se puede hacer más con menos minutos, Aymeric.
Sí, la verdad que es un jugador importante para nosotros, porque siempre que sale lo da todo y nos ha dado varios goles ya en esos tramos finales de partido que casi nos han dado victoria cada vez. Así que nada, muy contentos de tenerlo, de que pueda aportar al equipo también en los minutos que le toque y a ver si hace la misma en la final.
Y el segundo es el de Rodri, lo conoces bien porque es tu compañero en la selección, pero también ha sido tu compañero en el Manchester City. Te han preguntado, entiendo, en estas últimas horas sobre él. ¿Qué me puedes decir de Rodri? Porque ya era un jugador espectacular, pero el tramo de temporada, la temporada que ha hecho, no sé cómo la cualificarías.
Bueno, con más acierto te calificaría el final de temporada de Rodri, porque al final siempre ha sido un jugador espectacular, siempre ha estado ahí, cada día mejora y ahora mismo es uno de los mejores del mundo en su puesto. Es verdad que cuando llegó al City era otro jugador un poquito más joven, un poquito más loco, por así decirlo, pero lleva ya un par de temporadas que está a un nivel altísimo y bueno, le ha dado suerte este final de temporada en todas las competiciones, que le ha ido muy bien.
Yo quiero preguntarte por otro, por Ansu Fati. ¿Cómo estás viendo? Ha entrado a última hora, le conoces de hace tiempo, estuvo en el Mundial. ¿Cómo le ves a Ansu?
Bueno, siempre está aquí, eso es buena señal, quiere decir que está haciendo bien las cosas. Esta concentración no me ha dado tiempo de estar mucho con él, entra un día nada más y luego el partido, pero es un jugador con mucho talento y hoy he podido ver en el entrenamiento también sus cualidades técnicas, de tanto de golpeo de balón como de dribble.
Te quería preguntar también, Aymeric, hablabas de Rodri, la temporada en el City. Claro, el domingo puedes ganar un título, pero es que vienes de ganar tres en una temporada espectacular. ¿Cómo ha sido la temporada, Aymeric? Es que mejor imposible casi.
Sí, la verdad que después de ese triplete, además, que no son cualquier triplete, sería pues algo mágico, ¿no? Concluir una temporada así sería algo espectacular para nosotros y es lo que queremos, así que iremos a por ello.
¿Te gustaría haber jugado más esta temporada en el City?
Obviamente, siempre quiero ayudar al equipo, quiero estar ahí, de hecho siempre lo he hecho. La verdad que este año en menor medida en la segunda parte de la temporada por X o Z, pero bueno, yo estaba ahí, he aparecido en algunos momentos importantes también y bueno, aquí estoy hoy.
Sabes que aquí en Barcelona tenemos una relación especial con Pep Guardiola, evidentemente. ¿Qué relación tienes tú con él y qué has aprendido de Pep, Aymeric?
Bueno, al final ha sido mi entrenador durante seis temporadas ahora. Tengo una relación cordial con él. Al final, cuando compartes tanto tiempo, siempre está el respeto. Y nada, a nivel de entrenador es un entrenador espectacular, tácticamente es el mejor del mundo y bueno.
Y te quería preguntar también por otro nombre propio del Manchester City. Se habla mucho de Ilkay Gundogan, de si va a continuar o no va a continuar. Ya imagino que tú no lo sabes porque él todavía no lo ha decidido, pero ¿qué supone Ilkay para vosotros, teniendo en cuenta que es vuestro capitán, y si le ves feliz en Manchester?
Bueno, es verdad que él también ha tenido altibajos durante su etapa en el City, ha tenido tiempo de no jugar. Este año y el año pasado creo que ha sido un jugador importante, incluso muy clave esta temporada en todos los aspectos. Ha jugado muchísimos partidos, ha estado en un grandísimo nivel y gracias a él en parte hemos tenido los resultados que hemos tenido, que ha sido decisivo metiendo goles. Está muy bien, la verdad que aparte de los goles que ha metido, de lo importante que es en el juego también, como capitán en el vestuario es una persona muy noble, muy... muy muy bien, la verdad que solo tengo buenas palabras para él.
Entiendo que te gustaría que se quedara en el City, por lo que hablas.
Sí, siempre que pueda estar rodeado de personas como él, mucho mejor.
Voy terminando. Grealish está bien, para los que vimos
está
los vídeos.
Perfecto, sí.
Está bien, ¿eh? Está bien, qué manera de celebrar. Un triplete.
Sí. Bueno, como se merece, yo creo. Ah.
Tú fuiste, imagino que fuiste un poco más cauto en ese sentido, ¿no?
Bueno, estaba ahí también, pero no a ese nivel.
No a ese nivel. Bueno, Emerick, te quedan 2 años de contrato. No sé si tu futuro lo tienes claro. De momento tienes 2 años de contrato con el Manchester City.
Sí, todavía tengo 2 años de contrato y veremos lo que pasa.
Bueno, pues vamos a ver lo que pasa en esos 2 años que le quedan a Emerick Laporte, a quien le agradecemos evidentemente que haya estado hoy con nosotros. Una abrazada, Emerick, moltes gràcies.
Gracias.
Gracias.
Tu ho diràs, amb Gerard Ballé.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un tot terreny, un familiar, t'apassionen els esportius.